l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Crec que he crescut.
Per què?
Perquè, mira, quina distància tinc al micro.
No, és que t'has d'ajupir un pèl.
No, perquè estic aprenent a estar asseguda amb l'esquena recta.
Tens problemes d'esquena, tu també? No, el que passa és que si parles així, Maica, no et sentirem. Aleshores, fes el favor.
Perquè m'estàs convidant a que tingui una mala postura?
No, t'estic convidant a que els oients et sentin des de casa.
No, però per què tinc que estar així com a llupida?
Bueno, si no et sentim.
Pues no sé, però pues que he crescut. Espera, que baixo la cadira.
Ara sí.
Espera, que ara m'he baixat massa.
Estem com a un pati d'escola, tu, realment.
Bueno, és que si no me prepares això, la meva estada en aquest locutori hauria de ser, estudi hauria de ser confortable. Mm-hmm. No sé, mira, Joan Barril, quan jo venia a aquest estudi i feia un programa...
Tu eres col·laboradora del Barril, també?
Bueno, amiga, col·laboradora, filla adoptada, tot. I vaig venir moltes vegades. I em rebia amb xampany francès ben fred. I ostres, en algunes ocasions. Aquí l'únic que he menjat ha estat de tant en tant.
Els temps han canviat.
Els teus entrepans i perquè te'ls robo.
Els temps han canviat i els pressupostos crec que també, si més no m'ho sembla.
No, només els pressupostos. Segurament els pressupostos, però el tarannà de la gent també.
Sí. M'han explicat, crec, i això crec que sí que es pot revelar, i és que crec que Joan Barril tenia una nevereta a l'estudi o a la redacció. No,
tenia una nevereta a la redacció, però al periòdico de Catalunya, quan vam coincidir al periòdic de Catalunya, estava a la secció d'opinió, feia el seu article diari, però anava a escriure la redacció, tenia la seva taula, i una de les condicions que va posar va ser també tenir una nevera, i era una nevereta on sempre hi havia
Ho tenia per contracte, el tema de la nevera?
La tenia, no sé si es va arribar per contracte, però era una petició que ningú li va discutir. I a més era d'una generositat tan extrema que qualsevol que pugés a veure'l et convidava sempre a una copeta i que era encetar una ampolla que gairebé sempre acabava. Quins temps, Barril, allà on estiguis, t'estimo i et trobo molt a faltar.
Això és l'Hora Negra de la Maica Navarro, cada dissabte cap al voltant de les 10, avui a les 10 i 38 minuts. Ens situem el 5 de febrer de l'any 2003. Troben un home mort de 28 anys, Maica.
Sí, és un home, es diu Juan Carlos Martín, i aleshores és que apareix amb un tret al cap de matinada. És una parada d'autobús al barri de Barajas, al nord de Madrid. I a més l'escena fa esbrinar els investigadors que prèviament l'han fet posar de genolls i que a més el tret ha estat a poca distància, a boca de canó. Just al costat del cadàver es troba una carta de la baralla espanyola, unes de copes. L'assassí s'ha endut la munició, el casquet de la bala. No es troba cap empremta dactilar en una època en què encara no hi ha tanta utilització de la videovigilància, per tant no hi ha tampoc ni imatges, i una primera investigació de la víctima i del seu entorn fa pensar que no té absolutament cap enemic, però sí que els investigadors es posen de sobte molt nerviosos perquè l'escenografia els recorda molt a un crim que és el del que s'havia parlat molt anteriorment, que era el crim del joc del rol, on Javier Rosedo amb un altre còmplice havia assassinat a l'atzar amb un jove amb una parada d'autobús, i tota l'escenografia els recordava molt. En qualsevol cas, l'assassí de rol estava a la presó, ell estava descartat, però en un primer moment s'arriba a sospitar de la possibilitat de que tingui algú que l'està emulant, que l'estigui copiant allò que va fer.
L'assassí de la baralla de cartes. Avui amb la Maica Navarro, 5 de febrer del 2003, primer assassinat, sorprèn aquesta pistola, però en poques hores apareixen dues persones mortes més.
Sí, i en poques hores vol dir que 12 hores després d'aquest primer crim a la parada de l'autobús en un bar d'Alcalá de Henares. Hi ha tres persones, es diu el bar Rojas, hi ha tres persones a l'interior, la propietària amb el seu fill, amb un fill menor d'edat i una única clienta que estava parlant per telèfon. Entra aquest algú, entra i dispara a boca de canó primer al jove, que mata immediatament. La mare s'amaga darrere del taulell i en Pero aconsegueix també assassinar-la, i una tercera, la propietària del local, que també dispara, tot i que la pistola es queda atrabancada i no aconsegueix assassinar-la.
Hi ha carta aquí o no hi ha carta?
Aquí no hi ha carta, però sí que hi ha un primer indici que fa els investigadors sospitar que hi ha alguna relació entre els dos crims, tot i la distància i tota la similitud tot l'horari, o sigui, només aquesta distància de 12 hores, és que s'ha fet servir una arma automàtica, una Tokarev, que és una arma de fabricació soviètica, que és una arma que no és gens habitual, que a més, com et deia, l'assassí ha recollit els cartutxos després de totes les víctimes, i per tant ja dona pistes de que és algú meticulós a l'hora d'actuar. I es comença a partir d'aquest moment a pensar que pot haver-hi alguna relació entre tots els crims.
Sens dubte, avui, aquesta història, el cas de l'assassí de la baralla de cartes, una de les històries criminals més fascinants que hi ha. De moment tenim tres morts, un porter d'una finca de Madrid, un home que tornava a la feina, un cambrer i una clienta d'un bar. Al bar hi ha aquest supervivent, Maika, no explica gaires coses sobre l'assassí, però sí que sembla, d'entrada, reconèixer l'agressor en una fotografia.
Sí, és cert que en un primer moment, amb aquestes dades que tenien sobre els crims que els investigadors de Madrid ja havien començat a relacionar entre ells, ho portava la policia judicial de Tres Cantos, comencen a fer una relació i comencen a pensar la possibilitat d'algú que evidentment està vinculat amb les armes. El fet de que algun de les víctimes fossin immigrants també fa sospitar la possibilitat d'alguna connotació ideològica al darrere. Costava d'entendre que només l'atzar fos l'única element comú denominador en totes les víctimes, i es comença a fer uns llistats. Una de les víctimes havia parlat de que el sospitós era que l'home que havia vist entrar al bar era de corpulent, molt alt, d'envergadura, i fins i tot s'atreveix a donar unes pistes que fan fer un primer retrat robot, que a partir d'aquest retrat robot, bueno, amb una sèrie de personatges que estaven ja fitxats per la policia, s'ensenyen aquestes imatges i es reconeix a un conegut skinhead vinculat als ultrasurs del Real Madrid, que és Francisco Javier Antuñano. És veritat que les supervivents l'identifiquen com tal, però finalment l'han de deixar anar perquè els investigadors saben... No, ell té una molt bona coartada i no hi ha cap element que el vinculi, per tant l'han de deixar anar, i continua la incògnita de qui pot ser l'assassí i tots els investigadors darrere d'aquest home que continuava matant, i a més s'estava generant una angoixa i por a Madrid, perquè a més actuava de manera molt, molt dispara en el territori.
7 de març d'aquell any, del 2003. És de nit i una parella d'enamorats s'està acomiadant a Tres Cantos, un altre municipi del nord de Madrid. L'assassí s'hi apropa i dispara contra l'home, però la pistola s'encalla.
Sí, s'encalla, només es fereix l'home, no el mata. La dona es posa, evidentment, s'intenta amagar al costat del cos del seu home, i ell, en aquesta ocasió ell marxa corrents i deixa anar una altra carta, que és un dos de copes, i sí que ella se n'adona li veu perfectament la cara, i sobretot es queda amb un detall que és vital per als investigadors a l'hora dels seus llistats de sospitosos, que és la manera en què caminava i la manera en què marxa del lloc dels fets. camina d'una manera molt descoordinada, fent molta gestualitat amb les mans, i no dic que arribi a anar coix, però com d'una manera molt, 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 molt burda, molt, molt aparatosa. I amb aquest detall, doncs, seria importantíssim després pels investigadors en el moment de fer aquests llistats.
Hi ha un altre assassinat, Maica. Un porter que el maten davant del fill.
Aquest va ser... O sigui, tots són especialment terribles, però en aquesta ocasió la víctima es deia Juan Francisco Ledesma, només tenia 50 anys, la seva dona estava treballant, estava dins de casa i l'estava donant de menjar al seu fill petit, i de sobte l'assassí entra, accedeix a la vivenda de manera incomprensible, i se sap que obliga l'home a posar-se de genolls i també dispara a boca de canó a poca distància. No s'emporten res, perquè a més l'home tenia la cartera al taulell, amb la cartera negra, la billetera, amb molts bitllets a l'interior, que n'hi arriba a tocar, i el fill petit es queda a la trona amb el plat a la taula, plorant. Se calcula que va estar diverses hores plorant fins que va arribar la mare i va trobar l'escena. Encara hi hauria un últim assassinat. Es tractava d'una parella d'origen romanès que anaven a treballar a Alcobendas, i els mata a tots dos d'un tret al cap. En aquesta ocasió llança dos cartes, un 3 i un 4 de copes.
Avui amb la Maica Navarro, l'assassí de la baralla de cartes. Anem a la resolució, Maica, perquè és evident que després de tants casos d'assassinats la policia obre una investigació, passen uns quants mesos i al cap de mig any després del primer assassinat, un home entra a la comissaria de la policia local de Puerto Llano, a Ciudad Real, i diu, s'hi presenta com l'assassí de la baralla de cartes.
Arriba de matinada, arriba completament borratxo, i els assegura que es diu Alfredo Galán, té 25 anys en aquell moment, i que és l'assassí de la baralla el que tothom està buscant. Els policies no se'l creuen, de fet intenten que marxi diverses vegades de les dependències, però finalment diu, escolteu, jo sé que vosaltres no porteu el cas directament, truqueu als vostres companys d'homicidis i els expliqueu un parell de coses que us ho diré. I el parell de coses que els hi dona, que són uns quants detalls, que no havien transcendit als mitjans de comunicació i que eren vitals, i que els investigadors s'havien guardat per tirar endavant amb el cas. Quin era un d'aquests detalls que revela l'Alfredo Galán, malgrat la seva borratxera en aquell moment? Doncs que alguna de les cartes, perquè no tots els escenaris de crims havia col·locat cartes naipes al costat dels cadàvers, però sí que en algunes, a la part del darrere, a l'envers, amb un bolígraf blau, havia dibuixat un punt just a la meitat de la carta. Això els investigadors ho sabien. I no només això, sinó que a més a l'altre costat del telèfon, des de Madrid, els membres de la policia judicial de Tres Cantos, de la Guàrdia Civil, li demanaven, val, molt bé, que et digui com estava la situació dels cadàvers. I no només dona la situació de tots els cadàvers, sinó que especialment de la casa del porter, de Juan Francisco Ledesma, explica perfectament la seqüència de com el nen estava assegut a la trona que estava menjant i com era el menjador on va executar el seu pare davant del seu fill.
Qui era aquest senyor, Maica?
Doncs aquest senyor, Alfredo Galán, era un jove, el petit de 5 germans. La seva mare havia mort quan ell era molt petit, amb el pare de la seva germana, i això li va consideren els psiquiatres forenses que el van examinar després, un cop detingut, que això el va pertorbar i el va fer canviar de per vida. Va ser un jove que no va passar sense pena ni glòria, que no va destacar gairebé per res, i que es va alistar a l'exèrcit i a l'exèrcit de terra, i va estar en missions, va ser l'època en què Espanya participava a la missió amb la OTAN, a una missió a Bòsnia. Allà va estar diversos mesos, i allà és on va adquirir i va comprar en aquest mercat negre aquesta arma amb la que cometria els crims. La va introduir, la va portar de manera il·legal a Espanya, és la que va fer servir després. La va fer servir per matar aquestes 6 persones. Ell, al tornar de la... de Bòsnia és ingressat al psiquiàtric de la de López Ulla, que és a l'hospital dels militars, i allà li diagnostiquen una sèrie de problemes mentals, tot i que la família demana, si es plau, que li donguin l'alta. Un cop li donen l'alta, el destinen a Galícia a recollir petroli pel vessament del Prestige. En qualsevol cas, ell de sobte un dia s'aixeca i comença a matar l'atzar. Mai va demanar perdó, mai es va penedir, i hi ha un testimoni molt interessant que és el del psiquiatre que es va entrevistar amb ell després de la detenció. Es va entrevistar en 5 ocasions. La última ja va ser un fracàs perquè ja va dir que ell no havia estat i que, per tant, no voldria col·laborar. Però les 4 anteriors, el que va explicar aquest home, el Juan José Carrasco, aquest forense psiquiatre ja jubilat, és que ell havia matat per diverses motius. Primer, per sentir de primera mà la sensació de matar algú a qui no coneixes i el que no et lliga res. I després, per deixar evidència, per evidència que de fàcil és assassinar algú a Espanya. I no només això. Ell li explica al forense psiquiatre una escena, i és que un dia anant al metro, està al costat d'un grup de joves que estan parlant de l'assassí de la baralla, i que estan parlant de qui podrà ser, de la por, l'angoixa que desperta, i ell en aquell moment té una sensació que no pot qualificar, però que és que li dona molt de plaer, que és pensar, ostres, fins a quin punt algú que tinc al costat, que gairebé el puc tocar amb el braç, està parlant de mi, que sóc un assassí, i no sospiten en cap moment. Doncs amb tots aquests elements, i l'evidència per les proves i la seva primera confessió, tot i que després no va voler declarar, va ser condemnat a 142 anys de presó, sortirà que ha estat tancat durant els últims 22 anys, i de fet li quedaven, o sigui, va estar condemnat a 142, saps que el règim no et permet complir més de 25, per tant deuen quedar uns 5-6 anys per sortir ja en llibertat. Ha transcendit molt poc de quina ha estat la seva evolució un cop a presó, però en principi les poquetes coses que arriben és que evidentment el seu comportament a la presó és exemplar, no dona cap mena de problema. A més comparteix mòduls amb altres assassins com Carcaño, el violador de Ciudad Lineal, en fi, uns altres criminals que han sigut tristament notícia i titulars en les últimes dècades, i mai ha donat cap mostra, insisteixo, d'empenediment ni de demanar perdó. Fixa't, un detall últim, amb aquesta parella d'enamorats que l'assassina amb ella a Tres Cantos, amb ella era una dona equatoriana que molt poc després va patir un càncer. Va voler marxar a l'Equador perquè, bueno, jo l'havia deixat absolutament trastocada i psicològicament molt, molt tocada, i quan ja el càncer havia avançat molt i ja no es podia fer res i els metges li havien assegurat que li quedava molt poc temps, va demanar a la seva mare, com últim desig, que viatgés a Espanya, s'entrevistés amb Galán i li expliqués que ella, per morir, necessitava dir-li que l'havia perdonat, que, bueno, havia fet una evolució personal i amb la religió, doncs necessitava explicar-li a Galán en primera persona que l'havia perdonat, i com ella no es podia viatjar, enviava la seva mare. La seva mare va viatjar a Espanya, va anar a la presó, va intentar entrevistar-se a Galán i ell es va negar.
L'assassí de la baralla de cartes, Alfredo Galán, 142 anys de presó finalment. Déu-n'hi-do quina història que avui ens ha portat la Maica Navarro. Ho hem de deixar aquí, Maica. Demà estarem molt pendents de TV3 amb aquesta entrevista que fa la Fàtima Llambric al Major Trapero.
Fàtima Llambric, 10 de la nit, Major Trapero, enregistrada fa un parell de dies. I, bueno, pel que diuen, segurament, pel que m'han dit els dos protagonistes, molt interessant, estan tots dos molt contents, i ja veurem, la mirarem amb molt... Què?
No, és que estàs estripant el guió aquí davant del micro i se sent tot a casa.
Una miqueta d'emprenyament, per no ser jo la primera en fer l'entrevista, ho haig de demostrar.
Ai,
no?
Que t'han ferit l'ego.
Ah, efectivament.
Ai, aquest petit ego que tenim tots.
Ai, ara i el meu és gran, eh?
S'enfila i
s'escapa.
No passes per la porta.
Adéu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.